Bé, ja podem afirmar-ho amb totes les lletres. No es tracta ni d'una fabulació, ni d'una llegenda, ni de rumorologia. La pesca i venda il·legal de productes pesquers és una pràctica àmpliament estesa a les nostres illes. Així ho demostra un estudi de la Fundació Marillas i d'Eivissa Preservation, que han presentat fa molt pocs dies i, a més, apunta que aquesta lacra pels nostres recursos naturals afecta tots els sectors relacionats amb la pesca i la seva comercialització. Déu-n'hi-do. En xerrem tot seguit amb l'Aniol Esteban. Ell és director de la Fundació Marillas. Hola, Aniol, benvingut de nou a Ràdio Illa.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, contents de saludar-vos i, la veritat, donar-vos l'enhorabona també, perquè és un estudi que feia molta falta, per això que comentàvem al principi, no? Perquè sempre sabia com hi havia hagut aquesta sospita, però mai acabàvem de, com de concretar, de posar negre sobre blanc, cosa que vosaltres ho heu fet. Com ho heu aconseguit? Qui ha participat en aquest estudi?
Bé, doncs, com bé dius, és un d'aquests secretos a voces, no? Tothom amb qui parles coneix algú i sap d'alguna història d'aquestes, però mai s'ha posat el focus sobre aquest tema, i aquest és una mica l'objectiu d'aquest estudi. Posar a la llum i treure a la llum una realitat de la qual no se'n parla, però que tothom coneix i viu i té evidències de que està allà, no? Com hem fet aquest estudi? Doncs l'any passat, el 2021, vàrem contractar a un periodista investigador que va fer recerca. Els periodistes sou molt bons tirant del fil, trobant fonts d'informació, i va fer una recerca amb unes normes que són les normes Chatham House Rules, les normes de la Chatham House, que vol dir es diu el contingut però no es diu qui ho ha dit, no? Per facilitar, sí, doncs, la participació de pescadors furtius, també, perquè aquest investigador, doncs, va aconseguir tenir accés a llistes de preus, de mercat en negre, de comercialitzacions il·legals. Va parlar amb pescadors furtius que li van explicar el seu modus operandi, i bueno, tot això va plasmar en un informe que després, és molt important, hem comentat i hem discutit i hem donat l'oportunitat a tots els sectors de llegir i d'opinar sobre el mateix. O sigui, abans de sortir a la llum, doncs vam fer reunions amb pescadors de tota mena, professionals, recreatius, inspectors, restaurants, perquè ens diguessin si el que deia l'informe era una bona radiografia o no. I a partir d'aquí és quan hem començat a fer públics aquests resultats, que no deixa de ser una fotografia borrosa, eh? Això ho diem molt clar. És borrosa, hem de treure encara més nitidesa en aquest problema.
Ara entrarem una mica en els resultats d'aquest informe, però de moment quina és la reacció que han tingut els principals actors, diguem-ne, de l'activitat pesquera?
És curiós, jo la definiria com una doble reacció. D'una banda, hem rebut moltes mostres de suport en el sentit de que bé, ja era hora de que algú, doncs, posés aquest problema sobre la taula, perquè fins que no es posi sobre la taula i fins que no se'n parli, la gent actua amb certa impunitat, no? La gent sap que és il·legal, però bueno, ho fa, i ho fa a vegades descaradament, amb la qual hem rebut mostres de suport. L'altra reacció que hem tingut ha estat una reacció de resistència o de prevenció, perquè és normal que quan es tracti d'un tema que és un tema molest, és un tema incòmode, és un tema lleig, és un tema que no dona bona imatge d'aquestes illes tan guapes que tenim, no? Sí. I parlar de defectes en públic, doncs mai ningú vol venir a dir jo vull venir a parlar dels meus defectes, no? Amb la qual hi hem detectat molta prevenció, molta resistència, i també en alguns casos, i això a mi m'ha decebut una mica, hem detectat també una manca d'assumpció de responsabilitats. No? Hi ha gent que segueix volent mirar cap a un altre costat i que minimitza el problema i que diuen que això a la seva illa o en el seu sector no existeix. Mentida. Jo crec que fins que no fem una reflexió, dir, bueno, mira, doncs igual que una persona potser té sobrepès i arriba un moment en què ho ha d'acceptar, ostres, tinc sobrepès, hauria de fer una mica d'exercici, doncs el mateix ens passa amb això. Tu. Hem de mirar-nos al mirall i començar a posar solucions sobre la taula, perquè fins que no ho assumim no podem avançar.
A veure, i de què parlem? O sigui, quan parlem de pesca que no s'adequa, diguem-ne, a la legalitat, de què estem parlant? De pescadors, de pescadors professionals, de pescadors recreatius, de pescadors submarins, pesca d'arts menors, arrossegament, restaurants, botigues de peix... Qui està ficat en el tinglado?
Doncs tots. Tots aquests sectors que has dit estan ficats en el tinglado, d'una forma o altra. Evidentment, la jerarquia d'infraccions i la diversitat d'infraccions que es pot cometre és molt àmplia, i això fa que les pràctiques il·legals, siguin a mar o siguin a terra, doncs estiguin presents en tots aquests sectors. A nosaltres, per tal d'ajudar a comunicar una mica del que estem parlant, evidentment, quan la gent parla de pesca il·legal, a vegades el que li ve al cap és un buque factoria que està pescando en les aguas nacionales d'un país de l'oeste d'Àfrica. No? No estem parlant d'això. Tot i que sí que també es cometen pràctiques il·legals a vegades amb aigües balears, amb aigües nacionals, estem parlant d'aquelles pràctiques que cometen pescadors professionals o pescadors recreatius, tant si van per barca com sota aigua, a la mar. I això vol dir doncs que pesquin espècies que no tenen permès pescar, sí, o en una època que no està permès pescar, o en un lloc on no està permès pescar, o amb unes arts i uns ormejos i uns motors que no està permès pescar. Això seria, sent molt simplista, les infraccions que es cometen a mar. Però després hi ha tot el que passa a terra, i això ho multiplica molt més. Per exemple, qualsevol pescador recreatiu que pesqui en barca o des de costa o sota aigua amb un fusell no pot vendre la seva captura. És il·legal vendre aquella captura. No pot obtenir un rendiment econòmic d'aquella captura perquè no està seguint una normativa econòmica, no està pagant impostos, no està tampoc seguint una normativa de sanitat i d'higiene i, per tant, està cometent una infracció perquè no té el dret ni el permís de vendre aquella captura. És el sistema legal que tenim actual i que s'ha de respectar. Qualsevol pescador professional que no declara la seva captura i que la ven directament en un supermercat o en un pescater o en un restaurant, doncs també està cometent una il·legalitat, perquè està traient un peix que jo li dic que és un peix invisible, no? I llavors, si comencem a comptar la quantitat de peix que surt de la nostra mar que no estem comptant, doncs és impossible, és com un forat negre d'informació i no podem gestionar bé el nostre recurs. Si no sabem quant de peix traiem, no sabem quan estem... No podem gestionar bé. I per últim, hi ha tota la part que és la demanda, no? Per què es produeix això? Doncs perquè hi ha uns restaurants i uns consumidors que demanen aquest peix. Hi ha restaurants que ja tenen els seus acords fets amb un pescador furtiu que li porta la furgoneta i li porta el peix amb fusell o pescat amb canya o el que sigui, i ja tenen un arranjament que els hi funciona als dos per un incentiu econòmic, perquè el pescador furtiu està venent sense pagar impostos i el restaurant està comprant sense haver de declarar, sense haver de pagar IVA, però el consumidor perd perquè té un producte que no té cap garantia de legalitat, de sostenibilitat, ni d'higiene, ni de salut.
Clar, o sigui, entenem que en aquesta, diguem-ne, trama que has acabat de descriure, o sigui, el tema és que el pescador se salta el pas de la confraria de pescadors, on hi ha un registre, un pes, etc, no?
Correcte, i això es dona més amb les arts menors, amb les barques petites, que amb les barques grosses. Les barques grosses, les de bou, les de ròssec, són poques, arriben totes a port a la mateixa hora, i és relativament fàcil de controlar. Potser no es pot controlar el que fan a mar, si han pescat una espècie en perill, o si han tirat per la borda alguna cosa que haurien de tornar a port, o si estan utilitzant un motor que està sobredimensionat, perquè això és un problema present a les flotes de ròssec, no només a Balears, sinó a tot Espanya. Això també és important dir-ho. Balears no està pitjor que altres zones d'Espanya. O sigui, nosaltres estem parlant de Balears perquè el nostre objectiu és millorar la mar balear i creiem que aquestes illes s'ho mereixen i poden fer-ho, no? Però a Balears no és el Far West o donde no hay ley i tot el món fa el que dà la gana. A Balears hi ha una normativa vigent, hi ha uns cossos d'inspecció i hi ha feina que s'està fent bé. Precisament a Pitiuses, amb els pocs recursos que hi ha, els inspectors i les inspectores que estan treballant fan bona feina, han fet operacions efectives i creiem que s'ha de lloar i s'ha de celebrar aquesta feina. Ara bé, són una ínfima part comparat amb el que necessitem. Falten recursos.
Clar, a més, entenc que aquesta, diguem-ne, activitat econòmica paral·lela a la legalitat, doncs deu comptar també amb, no sé, amb sistemes d'avís, allò dels aguaceros que en diuen, no? Els que avisen quan venen els inspectors o no. No sé si heu detectat també aquesta xarxa d'alertadors.
Exactament. Aquesta recerca doncs, va permetre identificar una sèrie de modus operandi, no? Va permet identificar que hi ha grups que estan organitzats, que es comparteixen llistes de preus, hi ha grups de WhatsApps, s'avisen quan hi ha un inspector o quan un inspector està en una zona determinada perquè puguin anar en una altra, i això, evidentment, fa molt difícil la feina d'inspecció. Els tallers que vam tenir amb els cossos i les forces de seguretat, on van participar des d'inspectors de pesca, guardapesques, agents de medi ambient, agents del ministeri, tant de pesca com de transició ecològica, Guàrdia Civil, no? Policia, sí. Va venir tothom. Doncs ells ens parlaven de que per ells els era molt difícil fer la seva feina, perquè tal com està feta la normativa, si no enxampen algú infraganti, con les manos en la massa, Si no enxampen algú descarregant una capsa de peix, entrant-la per la porta darrere del restaurant en aquell moment, doncs ja és pràcticament impossible demostrar res, perquè hi ha factures falses. Llavors hauria de ser una inspecció fiscal, que ja és una altra sobrecomplicació, no? Sí, sí. I el que ens demanaven les forces de seguretat era: sabem que hi ha aquest coneixement dins de la població, sabem que la gent sap coses, però aquesta informació no flueix cap a nosaltres. Si la gent ens pogués avisar, doncs nosaltres podríem ser molt més efectius, perquè tenir una barca a mar 24 hores és molt costós. És molt més efectiu organitzar operacions quan se sap que algú està a punt de descarregar un peix o se sap que algú regularment comet il·legalitats, no? I aquesta informació de fluir de la societat cap a les forces de seguretat per ser més efectives i aprofitarem millors recursos, els de la mar i els econòmics.
Aquest periodista d'investigació que va portar endavant doncs, la realització d'aquest informe, on va treballar? A Mallorca, a Menorca, a Formentera també va treballar?
Ell va fer entrevistes amb representants de pesca professional, de pesca recreativa, d'inspecció, de restaurants, de l'administració pública, i va procurar un equilibri geogràfic. Això va ser una de les condicions que li van posar. No pot ser que només ens parlis esbiaixadament d'una illa, has de parlar amb representants de totes les illes. I a mi em consta que de les 60 persones amb les que es va entrevistar, com a mínim un 10%, 6 persones, aportaven una perspectiva de Formentera, com a mínim. I ara mateix no et sé dir quines eren o quins sectors. No sé si va parlar amb 3 restaurants i amb un pescador professional, o si va parlar amb 3 pescadors recreatius i 2 restaurants i un professional, o amb un inspector, però em consta que Formentera està representada, sí, perquè era una de les condicions. Ara bé, també hi ha, com bé sabem tots, no? Cada illa és diferent i potser algunes infraccions són més comunes en una illa que en l'altra, i potser algunes de les solucions són més idònies en una illa que en l'altra. Però el problema és comú i l'hem d'abordar col·lectivament.
No sé si en el cas de Formentera hi ha alguna especificitat en particular o no.
Jo crec que l'única especificitat que podríem destacar de cara a Eivissa i Formentera és que creiem que els cossos d'inspecció estan treballant estan fent una bona feina, o sigui, la gent que està contractada fa la seva feina i a més es coordinen bé amb altres cossos nacionals i també amb cossos d'inspecció que depenen del govern balear, no? I això és essencial, perquè si hi ha pocs recursos, doncs invertim-los bé. Això jo crec que és una bona cosa que té Pitiusas. Una altra cosa que va sortir bastant destacada a Pitiusas, i aquí jo crec que afecta tant a Eivissa com a Formentera, és la pesca submarina furtiva. La identificació de, no se sap si són 12 o 15 o 25, pescadors submarins que fan temporada, no? Que durant temporada alta són pescadors furtius que van a pescar potser en reserves marines on no tenen permès o van a pescar de nit on no està permès i aquests pescadors venen el seu peix i poden arribar a guanyar fins a 3.000 euros al mes en temporada alta. Això jo crec que és bastant present i més prevalent a Formentera i Eivissa, on encara diríem que hi ha més peix, que no pas a Mallorca, tot i que a Mallorca també passa.
Clar, clar. I clar, jo no sé si amb aquesta ensuada que guanyen al mes, potser els hi sortirà fins i tot a compte pagar alguna multa i tot, Aniol.
Aquest és el problema, que molts cops el nivell de la multa o de la sanció no és dissuasori. I fins i tot amb paraules d'un representant de cossos de seguretat doncs ens explicava aquesta anècdota, que a vegades s'havia trobat en una situació on l'infractor li deia, bueno, vale, avui m'has pillat, et pago la multa. En certa manera és com si em toquessin pagar els impostos, no? Vull dir, és com un cost que he interioritzat dins de la meva empresa completament il·legal. Amb la qual cosa, la revisió de les sancions és un altre dels temes. Hem de treballar a nivell de bastons, més vigilància i més sancions, però també hem de treballar a nivell d'incentius i de pastanagues, no? Que seria, doncs, celebrar i animar i donar un premi o un incentiu a totes aquelles persones que fan les coses bé. Perquè això no ens volem cansar de dir-ho. Una gran majoria dels pescadors recreatius, tant si van en barca com en submarins, gaudeixen de la seva afició de forma responsable. I són aquesta majoria la que s'ha de mobilitzar i ha de dir jo no vull pescadors il·legals dins del meu sector perquè embruten la reputació de la meva afició, del meu club, de la meva associació, i aquesta gent fora. I són aquesta gent la que s'ha de mobilitzar. I el mateix passa amb la pesca professional. Una gran part dels pescadors professionals exerceixen la seva professió de forma responsable i el que han de fer és dir no volem que hi hagi pescadors professionals que cometen il·legalitats perquè embruten la reputació del nostre sector, embruten el nostre producte i en col·lectiu embrutem la reputació d'aquestes illes, amb la qual entre tots hem de treballar i de començar a parlar en públic d'aquests temes sense por i a denunciar i a apuntar amb el dit sense por, fer-ho de forma discreta, però que la informació comenci a fluir i que la gent vegi que no hi ha impunitat, sinó que se'ls n'està a sobre i que això no es tolera.
Doncs ja veieu, aquest estudi de la Fundació Marillas i d'Eivissa Preservation que ha posat llum en un tema massa fosc. Aniol Esteve, director de Fundació Marillas, moltes gràcies.
Moltes gràcies i quan vulgueu ja sabeu on som.